L'hora de la gent gran.
Bona tarda a tots, televidents, radioients. Tornem a estar aquí una setmana més. Avui amb un personatge amb el que, per una part, no em caldrà presentar massa. Per dos motius. Primer, perquè és superconegut a Calella. I segons, perquè amb la presentació de lo que ha fet, de lo que és i de lo que encara serà el doctor Prat, jo crec que acabaríem amb el programa d'una hora. El que sí vull dir és que el personatge és el doctor Ramon Maria Prat. Va néixer a Canet de Mar, farà 94 anys. Està casat i entre moltes coses que el supera la seva esposa Trini és amb l'edat. La seva esposa Trini té 95 anys. Té fills, té una filla metge, ve de pares metges, o sigui que és una generació tras altra de metges, o sigui que la seva experiència dintre del camp de la medicina és molt àmplia. Està vinculat a Calella des de 1960, el qual vol dir que porta ja 46 anys a Calella. I entre moltíssimes coses, aquí no faig un resum d'un resum, va ser d'alguna forma el que va instaurar les guàrdies a Calella, el que va aconseguir la primera ambulància a Calella. Té dedicada una plaça, a la plaça del Bunyol, dedicada amb ell, el doctor Ramon Maria Prat, perquè el considerem com pequinaire d'honor. També hi ha una cosa curiosa amb el doctor Prat avui, que es parla tant d'ampliar el període de jubilació. Ell diu que només fa 10 anys que està jubilat. Vull dir que, doctor Prat, si té 94 i menys 10... Es va jubilar als 84?
Segurament que no. Encara vaig treballar una miqueta més. Sí, la veritat és aquesta. Les persones grans, un cop jubilades, tenen que continuar treballant amb el que sigui, però han de treballar. Perquè la Bíblia, a la seva pàgina 5, ja té un gran error. Diu que quan Adán i Eva van menjar la poma, el Déu els va castigar amb el treball. No, Déu no ha fet això. Déu ens ha donat el treball perquè tot el cos es mogui. I no em vull estendre més. Bon dia a tots.
Doctor Prat, sí, una de les coses que li he dit al doctor Prat, una hora de ràdio és molt, però pel doctor Prat crec que és com si fos un segon, eh? I sé que ell diu, bueno, doncs em moderaré amb les respostes perquè així tindré temps d'exposar més experiències. Doctor Prat, vostè es considera un metge hipocràtic. Ens ho voldria traduir als que d'alguna forma no entenem massa aquest concepte?
Molt senzill. És que un grec de l'any 425 abans de Crist va posar una norma que tots els bons metges hem de seguir. Heu de buscar les causes de les malalties, per un cantó. Per altre cantó, heu de seguir el malalt fins a la mort. I per altre cantó, ser generosos sempre i no mirar el rellotge quan feu de veixes. Això és ser un metge hipocràtic. Metge hipocràtic és buscar una bona història per saber què té el malalt, no solament ell, sinó el seu entorn i tot el que està relacionat amb ell. I d'aquesta manera, i amb les proves que avui dia gaudim tots, els diagnòstics són molt més fàcils. O sigui, Hipòcrates anava contra aquelles coses de dir que la malaltia és un dàstic de Déu. I no m'estinc més, ja ni crec que n'hi ha prou.
Doctor Prat, moltes vegades he intentat jo portar a l'entrevista algun metge i algun que ha vingut, i sé que està subjecte a vegades a que no pot dir certes coses perquè encara està en actiu. El doctor Prat ja no està en actiu, bueno, sempre està en actiu, un metge jo crec que sempre està en actiu, no? Perquè moltes vegades pel carrer el paren i li demanen consultes sobre alguna patologia que tenen, no? Però crec que és una persona que sempre s'ha distingit per parlar molt clar i això és el que li demano ara també, no? De dir, el pacient moltes vegades el que es queixa no és de la sapiència del metge actual o dels coneixements o de les noves tecnologies, és que diuen a vegades és que no em miren ni els ulls.
Clar que sí, però això té una causa molt important, i és que no s'han fet les inversions econòmiques corresponents perquè el metge pugui tenir el temps suficient per interrogar en el malalt, el temps suficient per mirar les proves i el temps suficient per estar segur del que fa. O sigui que en aquest moment la empatia entre el metge i el malalt quasi bé no hi és perquè no tens temps de mirar-lo. I els ulls del malalt són més expressius a vegades que el que ell ens està portant amb un paper escrit, per molt, molt bé, molt, molt llarg i meticulós que sigui. O sigui, falta inversió, falta, a més, que els metges i les infermeries i tot el personal sanitari estigui ben pagat. I després hi ha una cosa també que jo m'atreveixo a dir que moltes vegades s'obvia. S'ha d'acabar aquesta guerra entre la medicina pública i privada. Jo ho dic cridant. S'ha d'acabar. S'ha d'acabar. Si la privada existeix, entre altres coses, perquè la pública té un contracte que no pot complir. No pot complir, perquè si jo me trenco un peu i em diuen que la pròtesi me l'han de fer d'aquí 3 mesos, és una exageració, si voleu, però no és una realitat, però demostra que alguna cosa no funciona bé.
I aquesta lluita suposo que els més afectats són les persones més grans de 65 anys, no?
Bueno, perquè són els... O sigui, hi ha una cosa molt clara que a vegades nosaltres mateixos no entenem. Què els hi passa a la gent gran? Doncs mira, que estem gastats de més de viure, no hi ha de treballar, de més de viure. I per tant, com que estem gastats i avui dia s'ha allargat la vida, que abans arribava als 55 i ara, estic parlant del segle XVIII, del 55 i ara estem ja a la vora del 80 i pico, doncs aquest deterioro encara és més evident. La gent gran no és que estigui malalta, és que està ja mig esmicolada, desfeta.
El doctor Prat acaba de dir una cosa de que diuen que l'ideal és que un treballi tota la vida, o almenys que estigui ocupat, no? I ell predica amb l'exemple, no? Ha sigut una persona que tota la vida ha estudiat no sol medicina, sinó molts conceptes dintre de la medicina, sinó que també parla castellà, parla català, parla portuguès, parla francès i parla alemà, lo qual això també li ha ocupat un temps.
Perdona, però... i italià...
Ah, italià també?
Clar, amb la guerra vaig estar italià, no?
Italià, no? O sigui, que la pròpia experiència de la vida li ha donat també aquesta cultura d'idiomes, no? O sigui, que demostra que tota la vida està treballant. Ara, últimament, inclús ha escrit un llibre. Parlem de medicina, no? Un llibre que jo el recomano perquè és un llibre que pots consultar. Qualsevol persona pot consultar sobre les diferents patologies que hi ha, no? Però fixis que és un llibre que déu-n'hi-do, li ha portat temps a escriure'l, però també és una de les seves aficions que té d'escriure dintre de lo que és la història i la medicina. Aquí està, parlem de medicina, de que està a la seva disposició si vostès els volen. Doctor Prat... Bueno, perdona, va fundar també la Creu Roja, aquí a Calella, i també té el Premi Ciutat de Calella de l'any 2023. No sé si tots aquests reconeixements han sigut suficients per l'esforç que ell ha fet, no? Els premis a vegades demostren pues, la valesa d'una persona, no? Es considera reconegut, doctor Prat, per la societat calellenca?
Probablement amb excés, perquè hi ha altres persones que han fet coses tan o molt més importants que jo i que han estat oblidades. Per això és la vida. Ara, si m'ho han donat, molt agraït i a més, en el seu moment em va confortar molt. Però jo crec que potser surto massa a la batalla.
Bueno, jo el que sí puc dir és que és merescut amb això, perquè l'experiència que jo tinc de la coneixença del doctor Prat a l'esplai de la Caixa és que és una persona que sempre ha estat vinculada i sempre ha estat disposada a donar-nos consells. Jo me'n recordo, que també ho hem parlat fa un moment, quan es parlava de la possibilitat d'una pandèmia pel Covid, ens va donar una conferència que la meitat no se'l van creure. Va dir, oi, el doctor Prat és molt exagerat en aquest sentit. Com pot vindre una pandèmia? Com vam dependre aquestes mides? Se'n recorda del doctor Prat d'aquella xerrada?
I tant que me'n recordo, sí. Perquè jo patia, perquè veia que no, la societat no estava preparada per això i no estava informada correctament.
I ho han pagat, eh?
Clar. Els errors sempre es paguen, sí, sí, sí.
Doctor Prat, també un dels objectius fonamentals que el tinc aquí és per parlar d'una lluita que hi ha ara, que jo d'alguna forma també vull fomentar, a més fomentada també per la Fundació La Caixa, no? Lluita contra l'edatisme. L'edatisme, claro, és molt general, es parla de moltes coses, però això permet el que tinguem un diàleg en aquest sentit. Permeti'm unes paraules sobre edatisme perquè la gent sàpiga del que parlem, no? L'edatisme és una forma de discriminació basada en l'edat d'una persona. És així? Creu que és així, doctor Prat?
Sí, sí, no sempre, però quan ho és fa molt de mal. Perquè... penseu una cosa, i ara intento parlar en nom de tota la gent que té més de 80 anys. Ens sentim molt aïllats de la societat d'ara. No solament perquè no creuen massa en nosaltres, sinó per el contrast tan extraordinari entre l'època nostra i la d'ara. No és crítica, és dir el que estem vivint. I llavors què passa? Què passa que avui dia la joventut desconeix qui som nosaltres? Per això no es tracta bé. Si ens coneixessin, ens estimarien, com nosaltres intentem estimar-los. És així de senzill.
Doctor Prat, ho diu amb un sentiment amb el que... No és que ho facin després... perquè a vegades això, a vegades, jo no dic per part de vostè, no? Dic, gent que ha passat per aquí diu un ote amb la seva pròpia família, no? La incomprensió de la gent jove de cara als propis familiars grans, no? És trist, no? És que és un problema de societat, ja, no?
No, a més és un problema més a fons. En realitat és el següent. Com que avui dia hi ha tantes millores d'informació, hi ha la intel·ligència artificial, hi ha la sensació de que estem explotant i que ningú sap on arribarà tota la transformació de la societat, consideren que nosaltres érem una colla d'ignorants. I, per tant, el que nosaltres en el seu moment vàrem viure no té res a veure amb la realitat. I, per tant, no tenen la necessitat de preguntar-nos les coses, sinó diuen... Ai, mira, l'avi ja torna amb les seves històries, les seves lleis, les seves anècdotes i tot. I rellisquen ja. Ja està.
És un concepte, diuen, que sovint s'utilitza per descriure prejudicis, estereotips o tractes injustos cap a individus per ser massa grans, segons l'estàndard de la societat. Aquí hi ha, per exemple, d'aquest resum, d'aquest llibre de glossari sobre edatisme que ha fet La Caixa, que crec que és molt, molt interessant. Jo hi he estret algunes conclusions d'aquest llibre, no? Diu, bueno, ja d'alguna forma ho ha definit vostè, les persones grans se senten deprimides i tristes. El seu entorn ho aprecia, això?
Sí, i ignorades.
E ignorades.
En el sentit de comunicació, no en el sentit de presència, sinó en la necessitat de preguntar-los alguna cosa o pensar el que diu l'àvia, potser que té de raó. No? Ja no arriben a aquest contrast. Potser estic exagerant, però és el que jo estic visquent. Clar, jo tinc un avantatge, que els meus fills han tingut una educació orientada amb això. Però jo estic pensant més, no directament amb la meva família, sinó a l'entorn que jo veig que estic vivint. Perquè jo tinc una cosa que és la següent. Jo vaig pel carrer de l'Eglésia i quan me paren, enrono, perquè vull continuar estant amb ells. I llavors estic veient la realitat d'ara.
Està d'acord amb les paraules de que a vegades som nosaltres els propis culpables? El psiquiatre Luis Rojas Marcos titula de manera significativa un dels seus últims llibres. Diu, somos lo que hablamos, perquè a vegades utilitzem certes terminologies inconscientment entre nosaltres que ens poden fer mal i tampoc ens ajuden davant de la societat. Com diu, ja no tinc edat per... No està bé que algú de la meva edat faci certes coses? És clar, com que tu ets més jove, tu sí que... Aquestes expressions que surten a vegades amb massa facilitat tampoc ens ajuden, no?
No, gaire. Com totes les coses, si hi ha extrems i hi ha moltes coses que els vells, jo dic les paraules clares, vells, tu. Els vells no tenim ja prou coneixença, ni prou habilitat, ni prou memòria per recordar-nos o per tenir un judici clar. Però d'això, el despreci o la ignorància, hi ha una espècie, que et diré jo, de fons tan tremendo que a la persona gran li fa mal.
També hi ha una altra definició que diu les persones grans són difícils de tractar.
Pobrets. Si és veritat, és dir... Jo, no és que sigui difícil de tractar, a mi em tracten bé. I per tant, no. Jo estic tan agraït de viure a Calella, però tan agraït, perquè em sento... Jo me sento de Calella. Sí, estimo Canet, però jo sóc més Calella que Canet, sense deixar Canet. Però aquí m'hi trobo també que, esclar, aquesta pregunta per mi directament no la puc contestar, perquè diria mentides.
Pues per desgràcia, doctor Prat, hi ha molta gent gran que d'alguna forma té aquest concepte, perquè a vegades dius quin mal caràcter que tens, has canviat el caràcter, no? I a vegades això diuen, potser sí que he canviat el caràcter i potser és el mateix, potser és la societat que veu que té un altre caràcter, no?
Sí, però tenim en compte una cosa, que la majoria de gent gran estem malalts. Hi ha qui ho sap per suportar, hi ha qui no ho pot suportar, i hi ha que també hi ha gent gran que no es comporta bé i aprofita això per queixar-se perquè ho tractin més bé. Per tant, és un terreny una miqueta, podríem dir, les dones del desierto, no?
Són exemples també clars, perquè vostè com a metge s'hi haurà trobat, no? Que a vegades hi ha persones grans que intenten aprofitar-se de la seva edat perquè vostè el tracti millor, no?
Sí, però nosaltres teníem un gran avantatge. Anàvem a les cases, coneixíem a la gent, els estimàvem, teníem temps d'estimar-los, que això és molt important, I per tant, és el que jo trobo més a faltar.
Les noves proves diagnòstiques, per supost que deuen ajudar, no? Però potser això ha fet d'alguna forma arraconar tot altre, no? L'empatia amb el pacient, el diàleg, tal, no? Tot es confia en el diagnòstic que et pugui facilitar una radiografia, una eco o un anàlisi, no?
Sí. No sé, jo he viscut amb un malalt que va caure, va anar a l'hospital, tenia una ferida, li van curar la ferida, ningú li va preguntar com havia caigut, i després, quan ja havia de marxar, es van donar compte que no podia posar el peu a terra. En vez d'explorar-lo, saps què van fer? Li van fer una radiografia i a la calle. Això no és fer de metge. Això és abusar de les proves, que són un gran avanç, però ben administrades. Tornem a Hipòcrates. Una bona història, una bona exploració, sempre ha de ser prèvia a tot el reste que tant ajuda.
Doctor Prat, també diuen que les persones grans viuen aïllades i amb soledat. Què els diríem a aquestes persones?
Pobrets. Jo sempre penso que una de les coses que ajuda, a vegades no, és la televisió o la ràdio, perquè no tothom té la gran sort de tenir familiars o persones de la societat que els van a veure, o estan en una residència més o menys aïllats. Per tant, jo el que demanaria és que la ràdio o la televisió no expliquin sempre tants desastres, expliquin coses bones. Ja ho sé, que no donen audiència, però que expliquin que la meva dona i ens estimem és molt maco, I és, independentment de que sigui de real o no, sabeu el fet que va amb una persona gran que està sola a casa seva, que està pensant en el marit que ha perdut, però diu, mira, aquesta parella encara s'estimen, i hi ha tantes coses que han passat. Això és el que voldria demanar, que les teles i les ràdios enronen més de l'amor i de les coses positives.
Paraules, paraules molt importants i molt profundes, no? A mi també em fa una mica de gràcia a vegades quan es parla de la soledat desitjada i de la soledat no desitjada, no? Anem a lluitar contra la soledat no desitjada. Vostè creu que pot haver alguna persona que desitgi, a la nostra edat, no quan tinguis 30 anys o tal, a la nostra edat li agradi estar sola?
En principi no, però a vegades el que passa és que la gent vol cridar l'atenció i diu això. I, a més, hi ha una altra cosa. A vegades això és el començament d'un Alzheimer o d'un trastorn cerebral de conducta que no és propi el d'ell, sinó del trastorn que està vivint. És pràcticament els símptomes d'una malaltia que no ha estat diagnosticada o que encara no s'ha manifestat massa.
Què creu vostè de les residències? És una solució? Vostè aniria a una residència si no li toqués més remei?
Si no, home, he estat 25 anys de Fàtima, jo, de director, i ho he viscut tot. Mira, saps per què va començar Fàtima? Perquè hi havia uns senyors de Barcelona que tenien unes minyones, que era el que dèiem abans nosaltres, que quan ja no podien treballar, com que no les havien donat d'alta, com tothom feia, no dic que no creia que... Se'ls va ocórrer amb criteri posar una residència. Aquesta gent van venir i llavors, és clar, no els hi quedava més remei. O sigui, anar amb una residència normalment només pot ser o que estàs molt aïllat o que necessites una ajuda contínua. L'altra cosa és que la residència compleixi amb les normes que perquè aquelles persones puguin estar ben ateses, ben menjades i ben estimades.
Precisament parlant de Fàtima, aquí vaig tindre la directora de Fàtima i vam parlar també en relació a les residències, no? I va dir unes coses que a mi em van quedar una mica gravades. I diu, bueno, l'avantatge de Fàtima es diu que és una fundació. Sí. I la fundació és sense ànim de lucre. Sí. Però hi ha altres que no, que és un negoci al qual dius, com caiguis en una residència, potser que el seu objectiu fonamental és negoci, és més perillós, no?
Molt més perillós. Mira, jo vaig entrar a Fàtima perquè un altre company meu es va morir i jo hi estava uns dies allà pensant que tornaria i no hi passaria res. Va morir en una setmana. Vaig entrar a Fàtima, em vaig entendre amb els monges. Durant els 25 anys vaig tenir sempre un petit sou que em deia. No vaig demanar mai cap augment, ni se'm va ocórrer. I amb el temps vaig saber que les monges no eren els propietaris, sinó que era la Fundació de Barcelona. Per què? Perquè, fixa't, ho teníem tan ben muntat. Ara no ho agafeu com una excusa, no. Era la realitat. Ho teníem tan ben muntat que la gent s'hi trobava allà dintre. Ara, medicina i negoci és una cosa molt, molt, molt difícil de portar bé, molt.
S'han de canviar molt els conceptes i les polítiques de residències, doctor Prat?
Sí, amb tots els respectes, però també diré una cosa. La societat no està preparada per ajudar-los a algú que necessitaven. O sigui, jo també penso amb el pobre metge o el pobre administrador o la pobra cuinera d'una residència privada que no té els mitjans adequats. I què ha de fer? Deixar els malalts? O sigui que tot aquest misteri que hi ha de no reconèixer que, desgraciadament o afortunadament, cada vegada hi ha més gent més gran i, per tant, hi haurà més necessitats i que s'ha d'invertir en això, més que altres coses, no és que em fiqui en política, és que jo miro una realitat.
Doctor Martí, hi ha un concepte relacionat, diu, la bellesa és més aviat un gasto per a la societat.
Sí, però també hi diria un agraïment en els vells. S'ho hi ha escapat, això, què?
Però fixi's una cosa, eh? Aquí diu, les formes de consum, per tant, es modificaran i la gent gran es convertirà en el motor de l'anomenada silver economia. Economia de plata. A Espanya, aquest grup d'edat suposa el 20% de la població, uns 8 milions i mig de persones. A Catalunya, al voltant del 19%, un milió i mig de persones. Parla de que diu representarà els, o sigui, l'economia d'aquesta silver l'any 2025 amb la Comissió Europea representaran 6,4 bilions d'euros. Amb el PIB representaran el 32% del PIB i 88 milions de llocs de treball portaran amb si el que és les persones grans. Es calcula que ni més ni menys que el 40% del consum mundial el fan els majors de 65 anys. O sigui que som un gran negoci, eh?
Sí, que és un gran negoci, però s'hauria de portar bé. És que és un negoci que no, pot tancar una fàbrica de teixits de punt, per exemple, però una residència no pot tancar.
Perquè diu aquí, diu, com que té 76 anys, disposa d'un bon coixí d'estalvis i té habitatge de propietat. Fa més de 3 viatges llargs a l'any. Va al gimnàs 4 vegades a la setmana. S'apunta a totes les activitats culturals municipals. Li pots consultar assumptes d'inversió. O sigui que, segons com es vegui, nosaltres som una bicoca, no?
Sí, però això és una estiria fluixa. Sí.
No, però això m'agrada, diu, perquè jo, per exemple, dius a Calella, jo crec que som la segona indústria després de l'hospital, perquè el que aportem aquí amb les nostres rentes, les nostres pensions, tal, doncs jo calculo que potser som 80 o 90 milions d'euros, no? Vull dir, som la segona indústria aquí a Calella. Per això dic que mereixem que ens donguin més importància, ens escoltin més i que puguem prendre o compartir decisions.
Sí, el que dic jo, és un, no s'ha inventat això, és una realitat que hi ha. Què hauria pensat jo quan vaig complir 70 anys i em vaig jubilar que viuria fins als 96 anys? També tinc una cosa particular jo. Saps quants anys vaig contributar a la Seguretat Social amb les diferents activitats? 52 anys, per tant, la pensió que tinc, més o menys, podríem dir, guanyada.
Déu-n'hi-do.
Però no, aquesta és una realitat d'una persona determinada, però la realitat de fons és això, que és un gran problema que no es vol veure del tot. I aquí no veig cap, podríem dir, consulta a dintre del Parlament de Catalunya sobre aquestes coses. Passa per sobre.
Però que és curiós, perquè vostè l'han avisat alguna vegada per ser, jo que sé, consultor o assessor, que això no requereix cap esforç físic. Vostè del cervell està perfectament bé, no? I té una experiència que li ha costat 94 anys. Vull dir, han comptat amb vostè per prendre decisions?
No.
I per què no?
Probablement per una cosa molt senzilla, perquè jo vaig fundar la Creu Roja, vaig fundar el Club Nàutic, vaig fundar Rotary, tot societats apolítiques, i no he estat mai associat a cap, amb tots els respectes, a cap partit polític. I això segurament ja es clou una mica, perquè jo no he estat en contacte amb això.
Vol dir que el ser apolític això no l'ha beneficiat per arribar més amunt?
A mi, pel meu camí sí, pel que jo intentava sí, que era ajudar a la societat.
És curiós, eh? Doctor Prat, diu, les persones grans, home, hi ha de tot, lògicament, no? Però, bueno, són coses que són reflexions que les pròpies persones grans han dit amb aquesta gran enquesta, no? Les persones grans perden capacitat intel·lectuals.
Sí.
Però per culpa nostra, no? Perquè si tu desenvolupes i exigeixes el cervell, suposo que això... Vostè té molta memòria i té 94 anys.
Però ho faig treballar. Des de sempre. Sí, sí que vaig retirar-me als 79 anys, directament. O sigui, 79 anys, què vol dir? Que vaig tancar el despatx privat que tenia. Perquè, cuidado, eh? Tot oficial i pagant el 25% dels ingressos a l'administració pública. Però jo vaig continuar treballant a la meva manera. Quina és? Escrivint i tenint contacte amb gent que estava malalta i amb els meus amics que més o menys doncs, parlaven d'aquestes coses. I això que m'ha fet? Que aquell envelliment que tinc almenys s'hagi sostenit una miqueta. Però tenim un exemple aquest dematí mateix. Vostè i jo entràvem aquí, ha sortit el nom d'una persona i jo he tardat quasi bé 5 minuts en recordar qui era. I havia estat al costat d'ell durant 6 anys a l'Hospital Clínic. Però què vol dir que ara, en aquest moment, la meva ment, jo ho explico, que és com si tinguessis un calaix que no s'obre bé. I has d'anar posant la clau bé fins que s'obre. En canvi, abans s'obre de seguida.
A vegades també hi ha una cosa que en aquest llibre a mi també m'ha cridat l'atenció, que és inconscientment el reconeixement d'una persona gran durant tota la seva societat com és tractada per la societat, no? Que dius, a vegades ho fan, esperem, de forma inconscient, pensant que és un bé, però vull que també els que estan escoltant sàpiguin que a vegades això no és un bé. Aquí hi ha un exemple clar, no? Diu-nos, bon dia, il·lustríssima magistrada senyora Concepció Ferrer Montalvo. O hi ha altres persones que li diuen, suposo que transcorrint els anys, quan potser ja no era magistrada, bon dia, senyora Ferrer. O més endavant, bon dia, Concepció. Bon dia, Sió. Bon dia, reina. Bon dia, nena. Vull dir, com és que la societat pense que aquestes denominacions, definicions d'una mateixa persona li van bé? A mi m'agradaria que tota la vida em diguessin il·lustríssim magistrat, perquè per això m'ho he guanyat. Dintre de la seva professió, dintre de ser doctor Ramon Maria Prat, ho note, aquestes diferències de tracte?
Miri, li explicaré un exemple viscut a l'Hospital d'aquí Calella. A l'Hospital d'aquí Calella, en la nostra època, hi havia una secció que hi havia gent ingressada, alguns per problemes d'intervenció quirúrgica, però la majoria, gent gran que estava una temporada per el que sigués, no? Llavors, aquesta gent gran, cada metge de capçalera, independentment de que no sigués metge de l'hospital, un cop a la setmana o quan li semblava els anava a veure. Hi havia una monja, que no diré un nom, perquè els noms han de quedar sempre en el nominat, que se'n cuidava d'aquestes, d'això. I un dia me diu, Ramon, dic, què diu? Diu, sí, diu, ara ens direm de tu. Dic, ah, molt bé, tesos. 3 mesos després, vàrem fer nosaltres una peregrinació amb Calella, a Montserrat. Bueno, i vam coincidir en el autocar que anava cap allà, un al costat de l'altre, i em diu, ja no em va dir Ramon, diu, doctor Prat, que hem perdut seguint el consell que em van donar. Diu, ara els malalts ja no em tracten com abans. O sigui que tindre de la societat, perquè tu te donis que et dona el servei, tu mateix l'has de valorar. I aquella persona que ha estat fent això se sent més acompanyada i més estimada. I a l'inversa. A vegades empatia estar amb un malalt que al final ho dius, mira, digue'm Ramon, perquè hem creuat aquella frontera que hi ha entre el malalt i el metge i és com si siguéssim la mateixa família.
Aquesta sensibilitat s'ha de desenvolupar, lògicament, però clar, tot això, avui dia, la societat actual, amb la falta de comunicació que hi ha, no ho noten, eh? Diuen, també consideren, diuen, és que la vida de les persones grans és poc interessant. Això va una mica lligat també a valorar-te tu mateix. Vostè ha fet un llibre, eh? I als 94 anys ja ha acabat un llibre. Vull dir, també vostè està demostrant la seva pròpia valoració. Per què no? Per què no escriure un llibre? Vull dir, també això pot ser culpa nostra, no?
Una mica, però jo agraeixo l'esplai que em digués durant quasi 10 anys un cop a la setmana anar desenvolupant tota aquesta cosa. Que aquest llibre és, a més, una informació a nivell normal per la gent, perquè entenguin les coses, per si volen consultar, per exemple, que em passen el braç. Ah, mira, aquell que de la traumatologia d'això, i ho trobaran aquí. Per què? Perquè jo veia una desinformació i, a més, hi havia una altra cosa, és que aquestes xerrades no les feia en una habitació, les havien de fer en aquell espai que tenim
sales d'actes.
Per què? Perquè sempre vaig tenir molta gent. Perquè què volia dir? Que la gent necessitava aquesta informació. Si no, no.
A veure, aquest és un tema una mica delicat. Les persones grans són una càrrega per sanitat i per les pensions. I enfocant-nos en sanitat, a vegades considerem que potser no s'està fent tot el que s'hauria de fer per un problema d'edat. No es tracta igual amb una persona de 75 o 80 anys que amb una persona de 40, no? Com per exemple les mamografies o per exemple les colonoscòpies o altres intervencions. Creu que està passant això?
Sí.
O és lògic per costos que nosaltres a la nostra edat no
mica,
ens facin certes coses?
Va una mica lligat, és ambivalent, A vegades és el mateix malalt que no va. I altres vegades també és que tant a la pública com a la privada, possiblement els protocols no criden, aquest no està en control, aquest pot tenir això, aquest pot tenir allò. Mira, Hipòcrates sempre deia el mateix, és més important la prevenció que el tractament. Perquè la prevenció, o sigui, aquest gran trastorn que hi ha, que si les vacunes van bé o no van bé, a dintre de les vacunes hi ha una cosa molt clara. El 85% hi va bé. Els altres, no. Però perquè pel 15% no els hi vagi bé, el que hem de mirar és de mirar que no els hi posin. Però els 85 s'han de vacunar. Doncs això avui dia està... que sí, que no, que sí, que no. Doncs és com tot.
Vostè ha sortit molt descontent d'aquesta última xerrada de l'aula, no? D'un tal doctor Laporta, no? Per què?
Primer de tot per una cosa. Perquè quan hi ha un tema d'així, hi ha d'haver-hi l'ambivalència. Hi ha d'haver-hi l'altra persona preparada, no per encontrar, no, amb els suficients coneixements per poder-li preguntar. I després per l'altra cosa més important encara, que a mi me sembla que no era el lloc adequat de parlar d'aquestes coses perquè no tothom estava preparat per rebre aquesta informació.
Sí, que a vegades això pot crear influències que no són positives per la medicina, no? Però acabar una mica amb la pregunta anterior, estem ben atesos, les persones grans a l'hospital, quan portes una patologia que potser requereix algun tractament addicional o un diagnòstic o una exploració?
Mira, probablement no massa, més que res per un problema econòmic. Fixa's, aquí hi ha una cosa que és molt important, i em sap greu dir-ho, però bé, no vull amagar les coses. El dia que es va dir que decidir per qüestions econòmiques, que la meitat de les coses les faríem a Calella i les altres meitat les faríem a Blanes, l'hospital va renunciar a donar massa bons serveis. I això, en vez de buscar els diners, van fer aquesta cosa. Potser no es podia fer res més, però la realitat, que jo mateix l'he viscut, és que la qualitat ha baixat.
La qualitat ha baixat.
A pesar de tot, que continuen atenent a tothom, això sí, però la qualitat ha baixat.
És que jo me'n dono compte també d'una cosa, de que lògicament no es pot culpar a la classe mèdica perquè molts fan, hi ha grans professionals i fan el que poden, no? Però per què? Per què tant, potser hi ha més temps en justificar el que estan fent, la burocràcia, que no el tractament? Per què? Per què tant temps per burocràcia?
Oi, i encara menys mal de l'ordinador, eh? Però, esclar, jo me'n recordo que quan vaig anar en el CAP, aquí a l'hospital del carrer de Bruguera, jo vaig perdre la meitat del temps anar escrivint a màquina el que hi havia. I això, esclar, si no em dona... Això és necessari, sí, però m'han de donar el temps suficient per fer l'altra feina. I l'altra feina no es fa prou bé.
Que és la principal. O és també perquè el metge en aquests moments està en una situació que s'ha de cobrir legalment, per si a cas?
Podria ser, també. Però això, com que no ho he viscut, no puc opinar.
Anem a temes una mica més personals, doctor Prat. És feliç?
Ai, sí. Però, esclar, és que parlar d'un mateix... No sé com dir-ho. Jo he tingut la sort de que la providència sempre m'ha ajudat molt.
Vostè viu, lògicament, en un entorn familiar, té una esposa que és meravellosa, té uns fills que estan pendents de vostè, però el que sí és curiós és que, potser he fet 80 entrevistes ja, no? Al 100%, quan els he fet aquesta pregunta, diuen que sí, a pesar de lo que han passat. Quina explicació té això, de que per molt malament que ho hagués passat arriba una edat que un és feliç?
Perquè si has tingut un entorn una miqueta bo, les petites coses o grosses que hagi passat es van oblidant. Nosaltres, la Trini i jo, hem tingut problemes importants en la nostra vida que no ens han anat bé, ja des del moment que ens van casar. Però a pesar de tot, ens hem entès molt bé i hem viscut força més bé. Ens ha ajudat molt Calella, això és veritat, perquè l'entorn que hem tingut a Calella és un entorn ideal per un metge, ho dic així. Va ser així, jo recordo sempre el doctor Salvador Puig Serrat, que pobret va prendre la cirurgia a la Guerra Civil allà a l'Ebre, I va haver d'escapar perquè uns o altres l'havessin fusellat. Però en Salvador sempre em deia, Ramon, Déu ens va ajudar, eh? Perquè a mi em havien de matar. I després vaig estar amagat a Bussost durant 9 mesos fins que va acabar la guerra. I això, la majoria, el van anomenar a un camp de concentració, van fugir a França. I vaig tornar a veure la meva dona i companyia. Jo també hi crec, amb això.
Quants anys porta vostè casat, doctor Prat?
Doncs mira, 64.
I vostè entén la societat actual de que... Bueno, això ja ho diuen els americans. Me'n recordo quan jo tenia 30 o 40 anys. Diu, és que la societat, al final, un s'ha de casar 3 o 4 vegades, o 5, o canviarà de domicili. Què pensa vostè d'aquesta... poca paciència que tenen les parelles actuals, perquè crisis n'hi ha totes les parelles, lògicament, no?
Sí, perquè componen l'atracció sexual amb l'atracció matrimonial. O sigui, han fugit del concepte de família dels romans, dels antics romans. A Roma, l'administració la portava la dona. Això s'ha oblidat. L'home era la guerra, però els números els portava la dona. I per això el dret civil català dona la importància i la llibertat a la dona, perquè en l'època de l'imperi romà la dona heredava les seves coses i tenia les seves coses. Al resta d'Espanya no. Aquí van tenir la sort que van quedar amb el dret romà. Això què vol dir? Que aquest concepte de família, que és el que la naturalesa demana a noves persones, que es anem reproduint, què està passant ara? És que ha passat una cosa molt més grossa. És que no hi ha fills. Cuidado, eh? No és que vinguin els de... Els marroquers i companyia que vinguin també és que ens han de tenir fills en quan visquen una generació aquí, perquè importa més l'egoisme que ha fomentat des del moviment econòmic al moviment social, que fa que avui dia està tants anys junts, diu, sempre hi ha allò, o un o l'altre va fer la punyeta a l'altre, perdó, i en aquella època no es podien separar. En part és raó, però en part no és la veritat. I això és el que està passant.
Té projectes a 5 anys, doctor Prat?
Ah, jo sempre. Ara tinc un projecte que és publicar un llibre que es diu Calella dels Alemanys, que és la memòria meva exclusivament en medicina i el seu entorn a la segona meitat del segle XX com a metge de capçalera Calella. L'evolució que hi va haver-hi, la transformació del tèxtil al turisme, tot aquest entorn. Doncs estic batallant per això. Quin és el problema més gros que tinc? Que ja no tinc gaires calés, clar.
Sí. Però té il·lusió.
Sí. Oh, sempre. Sí, clar.
Doctor Prat, té por a la mort?
Sí. Tinc por des de quin punt de vista? De patir i sobretot de fer patius de casa. Jo sé que m'haig de morir. Amb la tínua, cada vegada en parlem d'això.
Sí?
Sí, que estiguem junts. Em renyarà. Dirà, Ramon, quines coses que has dit. Tu no ho havies de dir, però jo ho dic. Quasi bé cada vespre, quan anem a la nostra habitació, parlem d'això. O que ens poguéssim morir tots dos. I ella diu, oh, amb un accident. Dic, no, dona, però per què? Perquè no solament és després quedar sol, sinó que lligues en els fills o qui sigui a que et cuidin. I això és un altre problema. Però en aquest sentit tinc por de com passarà la mort, no de la mort en si.
I vostè creu que està preparat perquè passi una situació d'aquestes... Bueno, claro, dir-li un diagnòstic i
bueno,
o sàpiga que un dia pues, un dels dos no eixirà.
Sí.
Està preparat si és vostè el que es quede? O tindrà capacitat de superar aquest trauma?
Jo crec que sí.
També ho parlen, això?
També, sí. No massa. Perquè jo estic convençut que seré primer que ella, però això és una altra història. Però jo tinc una cosa que em sembla que és el moment públic dir-ho. Jo tinc fe, de petit. Quan vaig acabar el batxillerat, la meva mare es pensava que jo em faria sacerdot. Perquè tenia una manera de pensar, havia passat la guerra, en camp 6 anys, però amb uns... El pare ho volien fusellar i no me'n pogué, en fi, expliquen coses així. Però dic que jo també he tingut aquesta sensació que Jesucrist va existir, ha sigut positiu per els que sigui, i tinc fe amb ell. I sí que no em deixarà. Com a mínim és una ajuda espiritual que em va molt bé. I és així.
Aquesta és la pregunta que li anava a fer, no? De que creu en Déu, ja ho ha dit que sí, però quina força li dona creure en Déu?
Tranquilitat. Miri, el juny de 1951 vaig patir un atemptat a Barcelona i em vaig salvar pels peus que vaig baixar 10 minuts abans del cotxe i els que anaven allà dintre, menys un, tots van morir ametrallats. Això és una cosa important, no? I fets com aquest n'he tingut 2 o 3 més. O sigui que, clar, cada cop si té un recolzament s'apoya en aquell. No vull dir que segur que el cristianisme és l'única solució. No, és una solució com una altra, però el que la té, em pot gaudir.
Sí, vostè també crec que va viure una experiència amb el Hotel Taurus, no?
Sí. Llavors jo era president de la Creu Roja, i vam anar... es va esfonsar el Hotel Taurus perquè l'encofrat es va treure abans d'hora. I allò va provocar dues coses. Primer de tot, un desastre. Però segon, va ser el que va obligar a obrir els ulls i veure que l'hospital no feia la funció que convenia a la comarca. Perquè me'n recordo que, mira si va ser desastrós allò, de tanta gent que hi havia a urgències de l'hospital, que el meu pare, que ja tenia 80 anys o per ahí, va venir de Canet ajudant-nos, perquè només trucaven això, i va estar treballant 5 o 6 hores, fins que en un moment determinat jo vaig donar compte que hi havia allà, de la confusió aquella. I li dic, papa, com te trobes? Dic, mira, fa 4 hores que no orino. I me'l vaig haver de dur a la clínica Quirón perquè tenia un problema. Per dir-te, el gran... o sigui, dintre del gran desastre que va ser el Taurus, va ser la gran ajuda per ampliar l'hospital.
Doctor Prat, millor el passat o el present?
No. Hi ha coses molt dolentes del passat i hi ha coses molt bones del passat. L'error és dir que... No, jo el que em queixo és que no vulgui valorar algunes coses bones del passat per aplicar-les en el moment. Que el moment ideològicament és molt diferent del nostre, molt bé, però hi ha solucions si les vam buscar. No és això. No, comparar aquestes coses amb positiu sí, però amb negatiu no, que és el que fan ara.
Però dona la sensació de que no s'aprèn a vegades de lo que es fa malament en un passat, no? Perquè amb l'experiència que té vostè, amb el que ha viscut i amb la situació actual, tenim una guerra, dos guerres a 2.000 quilòmetres,
sí.
Ucrània i sí, Gaza. Sí. Uns governants que, déu-n'hi-do, té por a una tercera guerra mundial.
Podria ser perquè el que ve als Estats Units és molt perillós. Mira, la meva germana gran viu a Estats Units des de l'any 55. Sí, ho ha viscut tot, ha estat a Chicago, ara està a Colorado, però fa 8 anys, va votar en Trump, que sempre havia votat els demòcrates. Saps per què va votar? Perquè ell deia que no, que els aborts no es podien fer. El va enganyar. Ara no. Però saps què em va dir la meva germana? Quan encara aquí no es deia res, entrar en guanyarà. Perquè sap convèncer la gent. Sap dir mentides que es creuen i sap dir veritats que també.
Doctor Prat, la ràdio... A vegades porta amb si que dius, et marquen uns límits i ha passat una hora ja pràcticament.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que fixis les coses que ens hem deixat per poder parlar, però crec que ha sigut una xerrada, un tu a tu molt interessant. Si vol dir alguna cosa ja per sí, despedida.
Sí, una cosa. Podria dir el següent. Jo no sóc cap héroe ni cap persona especial, ni cap favorit. Sóc una persona normal que viu en un ambient molt favorable. Gràcies a tots per la benvinguda que ens teniu a nosaltres, però no penseu que jo sóc un ser excepcional, una persona normal com els altres.
Bueno, jo li puc dir que per mi sí que és una persona excepcional, doctor Prat, i gràcies per vindre, i bueno, pues si hem pogut aportar alguna cosa de claritat, pues és el nostre objectiu. Gràcies a tots els radioients i televidents.
Trossets escatats per l'absència que m'ha deixat el cos deshidratat. Cau la pell morta deixant-ne a la llum una de nova més jovent que la que cau. Hi ha quelcom que està alimentant la pell que en silenci crida vull sortir d'aquí. La pell que en silenci crida vull oxigen, he de respirar. respira del que no puc tenir, respira de l'absència de mi, respira per sentir-me millor, respira i aullaré aquest olor, respira, respira. Necessitaria la invasió del meu espai personal, però no, tu no em frandades. Els teus braços, entre els teus braços, no. Avui no serà. El dolor cada cop es va fer més insuportable. Allò que no et mata et torna implacable. Cadascú al seu nivell sent que el propi dolor és el més intens. Oh, oh, és l'amor que et dona vida quan no sents morts una mica cada dia. La pell que en silenci crida, del que no puc tenir, respira de l'absència de mi, respira per sentir-me millor, respira i aullaré que tu